Saludem a Josep Corbella, periodista de La Vanguardia, especialitzat en ciència i salut. Josep, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Dani Arbós, bona tarda, biòleg i periodista científic. Benvingut. Deixeu-me començar. Ahir el Dani Arbós estava posant, en aquest cas, el Twitter al cap, després d'escoltar l'investigador Dani Lestulin, qui va fer...
L'investigador també és un eufemisme.
Disculpa'm. Ell es defineix com a investigador. Recordem que és exmembre de la... exagent de la KGB. Dani Lestulin, que va parlar amb Marc Serra i que va fer afirmacions com aquesta al voltant de l'Ebola.
No podemos tener ébola en España. No podemos tener ébola en ningún otro lugar. Y si queremos traducirlo de alguna forma para que la gente lo pueda entender, ¿sabes cuál es el factor más importante de la muerte de ébola? Al igual que en el cólera, la deshidratación. Si das al paciente lo suficiente para beber y lo pusas un intravenous, ¿no? ¿Cómo se llama esto en español? Con la solución salina para llenar el cuerpo al que falta potasio, magnesio, entonces 90% de mortalidad se convertirá en 90% de supervivencia.
Por lo tanto, esto que nos han vendido aquí, de que llega una vacuna, de que llega no sé qué, de que llega la curación, esto no sería cierto.
Pero las vacunas solo dan muchísimo dinero a las empresas farmacéuticas, permiten a los gobiernos tratarnos como conejillos de indios y ver exactamente cómo pueden hacer de forma absolutamente gratuita, permitir que la gente se vacunan con cosas que les van a matar.
A ver, quina barreja de temes.
Això que els va vacunant...
Dani Arbós estava amb el tuit, anaves fent tuits,
Estava corprès
garrativat. Què consideres que diu incorrecte Dani Lestulin?
Pràcticament tot, diria.
Jo crec que res.
Li hem preguntat al Dani Arbós.
Això que hi ha una conspiració, com que l'Ebola no existia, venia a dir el Dani Lestulin, doncs no, és mentida. Per desgràcia, el virus existeix, es va descriure per primer cop l'any 1976 i ha anat fent brots, i aquest és el més important, fins a convertir-se en una epidèmia. Després, això que ens volen vacunar per matar-nos a tots, jo crec que el Daniel Estudin ha vist una sèrie que es diu Utopia, que no sé si l'heu vist, però tracta exactament d'això,
sí,
d'aquestes conspiracions. I després, el virus és molt greu, és molt agressiu, molt mortal, i realment sí que té una part de raó que el que nosaltres podem fer, el que els equips mèdics poden fer... és mantenir el pacient en vida fins que les pròpies defenses destrueixin o superin el virus. I això, gran part, té a veure la hidratació i tot això, però jo crec que aquesta...
Té raó, doncs ho he dit?
No, té un 9% de raó en tot el que ha dit el senyor.
Ha dit que s'ha d'hidratar intravenós.
Sí, però això no et garanteix la supervivència. Alguns dels pacients han mort, tot i aquests tractaments tan intensius, no només aquí, també als Estats Units han acabat morint.
I què me té que dir vostè de la xifra que va donar Erdele Tuli del tema de la gris normal que mata moltíssima millor que l'embolei.
Sí, de fet, aquí han... L'he entès, sembla mentida, però l'he entès.
Cada dia parla pitjor, no sé.
A veure,
se l'entén menys.
Aquí hi ha dos aspectes. Un és la mortalitat, per exemple, és que abans d'entrar ho parlàvem amb el Josep. Per exemple, en un dia, realment, l'Ebola mata molt poca gent a Àfrica. Mata unes 15 persones al dia en aquests països que estan afectats, però per 15 persones que mata al dia moren més de 100 per tuberculosi, més de 400 per diarrea, 550 per malària i quasi 700 per sida. Però, com bé ja ha explicat aquí diversos cops el Josep, no és només la mortalitat. És el que si tu tens malària no et provoca, no tanques les fronteres per la malària. No persegueixes gent pel carrer, com va passar als Estats Units. O ara fa poc, a Barajas va morir una persona que no la van tractar mèdicament.
Perquè es pensaven que tenia l'Ebola.
Clar, perquè ara morirà. Als nostres països morirà més gent per culpa de l'Ebola, però per no tenir-la, per por a tractar-la, perquè diran, una persona només pel fet de ser negra en un aeroport li agafa un infart, ningú el voldrà tractar per si té Ebola. Però no,
aquí,
no morirà
aquí, en principi, els estan creant uns protocols perquè això no passi.
Ja
hi va haver una denúncia de l'aeroport, en aquest cas d'Adolfo Suárez Barajas, que van demanar que es muntés un protocol perquè no passessin, que en aquest cas ha passat, morts com la que assenyales. Per acabar aquest capítol, Dani Lestulin també assegura que tot plegat és una gran mentida i parla, per exemple, del cas de Teresa Romero.
I per això los médicos, la grandísima mayoría, que son profesionales y saben que todo esto es una mentira, no se atreven a salir, porque si fuera el mundo real, todo el mundo estaría con el grito al cielo diciendo, espera, esto es una mentira.
Me gustaría centrarnos solo un momento en el caso español, en el caso de la enfermera Teresa Romero.
No hay ninguna posibilidad de que el virus que se transmite de jeringas y vómitos contaminados y mata a la víctima debido a la deshidratación puede causar una epidemia en Estados Unidos, en Rusia, en Albania, en Kosovo o en España. Es una mentira. No puede ser.
Bé, jo crec que coincideixo amb Dani Lesturin pràcticament
tot,
res.
Amb tots els metges, infermeres i professionals sanitaris que estan morint o jugant-se la vida als països africans, jo també una mica de sentit comú. O sigui, quin sap més, el senyor Stulin o tots els investigadors, epidemiòlegs, infectòlegs que investiguen sobre el tema i que estan a Àfrica i que s'estan jugant la vida
no
i estan morint?
Té raó el Dani.
Vostè creu que en sap més Daniel Stulin la comunitat científica junta?
Jo això no ho he dit. Jo dic que els científics saben moltes coses i els metges saben moltes coses. Però...
Qui le paga la investigació a lo...
Si l'argumentari són vostès dos...
Si em permet, de tot el que diu el senyor Stulin, hem quedat que hi ha alguna part que és certa.
Doncs conforme.
Bé, però com que no se sap quina és certa i quina no ho és,
això que dius,
les persones que no n'estan informades, és millor que no l'escoltin.
Clar.
Perquè poden acabar pensant que les que són certes són les que són falses.
No, però...
Amb la qual acabaran encara més confosos.
Ja ho veus per on van les coses.
No l'escolti.
Segons
tanqueu el crèdit tot el que li diuen.
Teresa Romero, què va tenir? Una mala grip?
No ho sabràs.
Un encostipat mal curat?
No ho sabràs. Perquè ara diuen que no es va tocar la cara, que no va passar res.
Ho diu ella, ho diu ella.
Bueno, ho diu ella.
És que potser va interessar políticament que digués això per carregar-li en aquest cas la culpabilitat.
Per donar un segon.
Però és que no ho va dir. No. Van dir que ho havia dit.
Sí,
però on està la prova de que ho hagués dit la primera vegada?
Però és que és el que estic dient. Que,
qui t'has de creure?
Va sortir un metge i va dir que els havia dit que ella s'havia tocat la cara. Després ella ho va desmentir.
Però qui t'has de
creure? Que no és veritat.
Ara qui t'has de creure?
Aleshores, políticament, en aquell moment, com a cortina de fum, va sortir un metge i va fer aquestes declaracions que s'havia tocat la cara.
I per què van fer una cortina de fum?
Ho van fer perquè el protocol que estava establert era tot un nyap.
Tal com han anat les coses, en qui es creu vostè?
Com s'han anat denunciant.
No crec que ningú.
Bé, tanquem aquest capítol de Dani Lesturin, crec que ha quedat prou aclarit. Anem amb el que ha estat una notícia que ha passat, jo crec que... desapercebuda. Va generar molta més expectació, ens ho van vendre molt més, els mitjans una vegada més hi vam caure i vam mossegar l'am, quan Félix Baumgartner es va llançar des de... On era exactament allò?
39.000 metres. El lloc exacte era Nou Mèxic.
Sí.
I eren 39.068 metres.
Això va ser Félix Baumgartner.
Fa dos
anys,
exactes.
Tots pendents, ho van emetre a diferents televisions. Ara... un vicepresident de Google ha superat el rècord de Félix Baumgartner i pràcticament no ens hem assabentat. Des d'una alçada de 41.420 metres. Es tracta d'Alan Eustace, que ha tornat a trencar la barrera del so i ho ha fet sense ajuda mecànica després que el saltador austríac ho fes fa només dos anys. La pregunta és, per què, en aquest cas, aquest senyor, aquest llançament ha passat pràcticament desapercebut?
Doncs perquè aquest senyor no ha volgut cap mena de publicitat. Ell fa 3 anys va començar a preparar això amb uns companys seus enginyers i una empresa que està preparant per poder fer aquests viatges amb gent. Fins i tot Google, que és la companyia on treballa, li va oferir la possibilitat de retransmetre o de gravar o de suport logístic. Ell va dir que no, que ho volia fer pel seu compte, i només va informar el New York Times, que és qui va donar la notícia. I ell portava, per exemple, una simple càmera, i encara amb el que va gravar el salt, però que diu que no sap, no té clar si ho farà públic, si ho difondrà.
Però ens ho hem de creure?
No.
Sí, això ha estat validat per... Hi havia gent, no ho va fer i sol, i va dir jo saltat.
No, per això t'ho pregunto, perquè com que la notícia ha passat pràcticament desapercebuda, no sigui
de
que
fet,
això sigui
ha...
aquestes notícies que després es desmenteixin d'aquí una setmana.
No, en principi hi ha un vídeo, l'Associació Nord-Americana de Paracaigudisme ha certificat l'altura del salt, aquests 41.420 metres, que són 2.000 més que Félix Baumgartner, i també va trencar la barrera del so. I la gran diferència és que aquest senyor no ha pujat amb una càpsula. Recordeu que Félix Baumgartner pujava amb una càpsula, s'obria la porta...
Sí, senyor, i es llançava.
I ell saltava. En aquest cas, és com, fins i tot pot ser més espectacular, perquè ell pujava amb un gran globus d'heli lligat, l'hauríeu de veure inflant, i...
Hem penjat el vídeo que ens has enviat,
Dani. Doncs,
La caiguda és una mica accidentada, perquè fa com una voltereta a terra.
Bé, perquè ell...
Hem de veure l'inflant?
No, al principi... No, el globus. És un globus enorme que el va pujant amb ell. Ell va com amb un vestit d'astronauta, un vestit i un casc d'astronauta, puja fins a aquesta alçada, llavors un petit, fa com una petita explosió que l'allibera...
Mira, la que acabem de sentir.
L'allibera del globus, cau durant 4 minuts i mig... 4 minuts i mig en caiguda lliure, en què supera els 1.320 km per hora.
Cau com un ganxito. Sí,
sí. Trencant la barrera del so.
Més ràpid que un ganxito.
Sí, no, és veritat.
Que la gent que estava a terra diu que el va sentir, que va sentir com trencava la barrera del so, aquests 1.322 km per hora, i després, durant això va ser 4 minuts i mig de caiguda lliure, i després, durant 10 minuts, hi ha paracaigudes.
Però quan trenques la barrera del so, una persona, què li passa?
Re, ell diu que no ho va sentir.
No se sent?
Sents des de fora. No, tu, el que viu no ho sent.
Quina gràcia té, doncs?
Bé, pels altres.
No.
Però els altres què senten? Què senten?
Sents com un tro, a vegades, quan passa un avió d'aquests de l'exèrcit, un avió militar que trenca la barrera del so, sents com un sí. Una mica...
I en aquest cas, l'Alan Estus va trencar la barrera del so.
Va trencar la barrera del so.
Es va sentir com un tro.
Es va sentir com un tro, que diu que la gent que estava a terra ho va sentir.
Ara, l'aterrada es fot una morrada...
Bé,
jo crec que ha tingut canal dentista a posar-se...
Home, però ve de 41.240 metres.
Sí, però quan aterra...
La tindria que patrocinar Denti, la clínica Denti, per fer un implant en la boca.
Sí, perquè ha fet una aterrada que és com, en fi, allò que quan caus amb les dents.
Sí, I res, va estar 2 hores pujant, un quart d'hora en total baixant. El Fèlix Baumgartner va estar 2 hores i mitja
pujant. No us perdeu l'aterrada, perquè després de tanta caiguda...
Una croqueta de croqueta.
Cau com una...
Va caure...
Com una pilota de Nivea.
Aixeca el braç, volent dir, soc viu,
està bé. Llamar al dentista.
Va un helicòpter, de seguida va un helicòpter a buscar-lo, perquè potser no les tenien totes.
El de Dintiplas.
Va caure 70 quilòmetres d'on l'havien sortit.
Encara està buscant les dents. Encara està buscant les dents pel bosc.
Bé,
com a vicepresident de Google s'ho pot pagar.
Sí,
es pot pagar un dentista.
Però
quina gràcia té? Tot això, quina gràcia té?
Doncs ell ho volia fer perquè és molt aventurer.
La gent amb calés, doncs miri, saben què fer.
Ara això que dius del globus, de pujar en globus, ara ho fan amb cendres de persones.
Sí, senyor, ho transmeten amb streaming.
Sí, estratosfera, peta el globus...
A veure quin és el proper...
Vols, aquí hi ha una capa de cendres que no entrarà al sol, aviat.
De tots els morts.
Això els científics hauríeu d'estudiar.
Bé, anem a... Obrim una altra qüestió relacionada amb l'hivern, aquest hivern que no arriba.
Sí.
Però, segons el Josep, diu que la pèrdua de gel que s'està produint a l'Àrtic provocarà hiverns freds a Europa al llarg del segle XXI. A partir de quan?
Quan?
A partir d'aviat, amb una data indeterminada.
Home, sembla... Sí,
això és paradoxal, no?
Que... És un meteoròleg...
Paco Félix.
Perdona. No et passen imbècils.
No, això és paradoxal, no? Que amb el canvi climàtic que provoca un escalfament, a Europa hi pugui haver un refredament als hiverns.
El dia de mañana... No,
a l'hivern i a l'estiu, perquè aquest juliol semblava que tingués una regadora a sobre de...
No, cap.
Total, per què passa això? Doncs perquè al voltant dels pols, tant al pol nord com al pol sud, es crea una corrent d'aire, una circulació atmosfèrica, que és el vòrtex polar, que és com un anell que dona la volta a la Terra a prop del pol. Com més fred fa, més intensa és aquesta circulació. Com que el canvi climàtic està escalfant el pol, el vòrtex polar és més feble, i com que és més feble, l'aire fred del pol té més possibilitat d'entrar cap a Europa. De manera que es preveu que al segle XXI...
el segle XXI és ara, eh?
Sí, al llarg del segle XXI, fins al final del segle XXI, les properes dècades, hi hagi onades de fred a l'hivern recurrents.
Fixa't.
Però quan? Que... Perquè no arriba. Jo estic avorrit de la roda.
És que hi ha una diferència entre el que és la meteorologia i el clima. La meteorologia és molt de curt termini, és quin temps farà demà. I el clima estudia més el que passa a llarg termini, el que passa al llarg de dècades, de períodes més llargs. En un període... Això no vol dir que cada hivern hagi de fer molt fred a Europa, però que, en conjunt, els hiverns a Europa aquest segle tindran unes de fred intenses. Cosa que, per cert, és bona notícia pels aficionats a l'esquí, perquè fins ara semblava que amb el canvi climàtic cada cop hi hauria menys neu.
Sí, bona notícia per Repsol, que ens fotrà unes factures que cada cop és natural. Que, clar, ja veuràs tu aquí. Molt bona notícia per la despesa familiar. Aquest temps també té el seu punt positiu, que, no, de moment... mata tot.
No, és un temps canari,
res.
No? Que estem
no mata
aquí,
res
que no...
perquè van els virus que volen.
Octubre, o sigui... octubre finit, mor la mosca i el mosquit.
Vostè sí que el matarà un mosquit.
Volem dir que no has d'engegar ni calefacció, ni aire condicionat.
Escolta, l'altre
dia
ho parlàvem, tot això que ens estalviem tot aquest mes, no?
Ah, jo ho penso, eh?
No ets dels que els agraden el fred.
A mi sí, sí, però que ens estalviem, jo,
sí,
jo ho penso.
Però no m'agrada la factura de gas natural. O sigui, quan arriba, doncs miro i, clar, depèn de si m'has molta despesa, home, doncs, home. Per tant, amb un temps de bonança, tot això que t'estalvies, jo només dic això.
Escolti, en això ara... ja volia intervenir un segon, sí. El que deia aquest senyor, no? Els hiverns, els hiverns d'abans, no? Eren molt més freds, jo recordo perfectament, no? Sortir,
ja ens ho explicaran en un altre moment, perquè anem molt apretat de temps. Sí, per tant, el clima tendirà a més fred, a l'hivern.
Terrible.
Durant les properes dècades aquí a Europa, sí. A la llarga acabarà guanyant el canvi climàtic i els hiverns seran càlids. A la llarga, però segurament això nosaltres ja no ho veurem.
Ja no ho veurem.
El dia de mañana. Això és el dia de mañana.
Sí, sí, mira, el dia de mañana és el dia d'avui que hem de deixar-ho aquí.
Vostè té dues pel·lícules de referència, sempre fa servir, o Almas de Metal o El dia de mañana.
Mm. Que no estan bé.
Ara, senyor Boix, m'explica aquesta extraordinària anècdota que, que anava a comentar.
Sí, sí,
Dani,
sí.
Josep, moltíssimes gràcies.
A veure, què em deia? Això, doncs, que jo, quan sortia de col·legi...